Ara es juga. Encara hi ha partit. El marcador. La pròrroga de l'esport del cap de setmana. Les incidències. Què ha passat? On ha passat? Les classificacions. El pitxitxi. El resultat. El marcador. El repàs esportiu. Amb Francesc Danell. Tots els dilluns a la una del migdia a l'Hora Mora d'Ebre. A Ràdio Mora d'Ebre. Cadena 7. El marcador. Amb Francesc Danell.
I quan són la 1 i 19 minuts, temps d'obrir el nostre marcador de la ràdio després de la primera jornada de molts equips de casa nostra. Ha començat la competició a segona catalana, a tercera catalana i també a tercera divisió. S'ha disputat la tercera jornada de Lliga. Per repassar tot el que ens ha deixat aquest cap de setmana el futbol de casa nostra i també el poliesportiu, perquè tenim moltes notícies bones al rem, doncs saludem el nostre míster, el Francesc Granell. Molt bon dia, Cisco.
Molt bon dia, Andreu. Doncs ja ho veus, una primera jornada per uns i la tercera per nosaltres, però que està repleta de, doncs, de bones sensacions, i suposo que els equips vol dir que han fet bé les coses aquesta pretemporada, i els que no els hi ha sortit bé, doncs encara hi ha, doncs, tota la lliga per a poder, doncs, anar rectificant. I avui, com no podia ser d'una altra manera, doncs també tenim convidat especial, no?
Convidat de luxe, és una de les novetats de la temporada d'enguany al marcador. Volem conèixer de primera mà, doncs, els projectes dels equips de casa nostra, com se treballa, i no només els primers equips, no? Que a vegades són la cara visible, els tercera catalana, els segona catalana, els tercera divisió, però com es treballa, doncs, a una entitat, que les entitats esportives mouen moltíssima gent, i també gent molt jove de casa nostra, quins valors tenen, com s'ho munten, quines dificultats, per on passa tot, i per això tenim, doncs, el president de l'entitat de futbol de Mora d'Ebre, l'Olímpic de Mora d'Ebre. Saludem, doncs, el Toni Ávila. Benvingut a la ràdio.
Hola, bon dia a tots. A tothom.
Bé, hem començat, no, senyor Ávila, la temporada tercera catalana, en aquest cas, un empat ahir contra el Godall. Quines sensacions va deixar? Comencem, doncs, per la primera jornada de Lliga.
Bueno, per a nosaltres ha sigut una relliscada, una punxada, no? Perquè un empat a casa, pues, no era el que esperàvem a la primera jornada. Però bueno, la sensació és bona. Vull dir, l'equip va reaccionar, el que la pilota no va voler entrar, i no es va aconseguir els tres punts. Però bueno, el que deia Cisco, que encara queda molta temporada i ha continuat treballant.
Una jornada que és un puntet, evidentment, s'esperaven els tres punts, però també ha hagut un començament de temporada en què us heu trobat també en dos baixes inesperades de jugadors importants, no?
Sí, ara, bueno, se mos va lesionar en un entrenament lo punta lo Alejandro Caballos, que no ha pogut debutar, i a més lo Jaume Soriano també està lesionat, i no sabem per a quant temps. I amb la mala sort que ahir la nit me truquen dient-me que el Jordi Moya també s'ha fet una lesió una miqueta greu al peu.
Doncs, i amb un jugador que encara ha pogut debutar, com és el Madero.
Sí, exacte.
Doncs aquí també, des d'aquí sempre aprofitem, doncs, perquè aquests lesionats, com són el Soriano i el Jordi Moya, doncs que no sigui res i que ben pronte puguin tornar, doncs, a fumar aquest cop de mà a l'equip, que sempre, doncs, és molt important que els jugadors de casa estiguin al peu del canó, no, Toni?
Sí, això és el que volem tots.
Un partit que bueno, es va complicar de bon començament quan molt aviat l'Oriol feia el 0-1, i després, doncs, va haver el hàndicap de que quan l'equip, doncs, anava a l'empat, va sortir aquella jugada del penal, i que l'Àlvaro, doncs, no va arribar a transformar. Possiblement aquí va haver el canvi, va canviar tot, no?
Bueno, és que jo l'equip la vaig veure molt nerviós sortir. La primera part va jugar molt agarrotat i no va funcionar el joc que nosaltres normalment fem. El penal hauria sigut el punt àlgid de l'equip, jo crec, que perquè empatar 1-1 a la mitja part, la segona part s'hagués disputat d'una altra manera, però bueno, són circumstàncies del futbol, o sigui, vull dir, això no... També vull dir que no és cap excusa, però el Godall va fer un plantejament de partit molt...
Molt defensiu.
Defensiu no, perquè cada 2x3 estaven els jugadors per terra a partir del gol, i el gol era de seguida, i l'àrbit no va saber què tallar aquestes circumstàncies, que a nosaltres mos tallava el ritme, però contínuament.
Però després va arribar el golet del 55, sí, de l'Imanol, que és un home que també, sí, ha de portar moltíssim a l'equip. Sí, sí. I bueno, tot era possible. I
sí,
l'únic que
llavors
va
llavors
ser...
l'última mitja hora va ser quan se va veure l'Olímpic.
Aquí està.
Aquí està. Vull dir, vam tindre almenys 10 ocasions de gol, però molt claríssim, és el porter del Godall, se va fer internacional, va fer dos o tres aturades impressionants. I és el que diem, és el que portem arrossegant molt temps, que ens falta el gol. Ens falta el gol i no... no hi ha manera d'això, però bueno, esperem que canvi les tornes. No?
Si parlem, hem parlat de la primera jornada de Lliga, però volem parlar de molt més, de com s'ha plantejat la temporada. Quins objectius us marqueu, Toni, a principi de temporada?
Bueno, a principi de temporada és veient la categoria que estem, que serà molt difícil pels equips que han baixat i han pujat. Nosaltres que vam intentar reforçar per no patir el que vam patir la temporada passada. O sigui, consolidamos amb aquesta categoria i no patir. El que vingui després d'aquí... benvingut serà, vull dir, tampoc és un objectiu de pujar i això no, estar a dalt, competir, vull dir, i salvar la categoria.
Es comentaves aquests percances que heu tingut, es mirarà de trobar algun un home també que pugui suplir aquests lesionats o de moment està bé com està la cosa?
Tot depèn de la llargada de les lesions. Alejandro encara no sabem exactament el temps que tindrà de recuperació fins dimecres. I Jaume, a veure què diu, també, a veure com funciona. Moya ja sabem que seran 5 o 6 setmanes com a mínim. I Madero em sembla que començarà a entrenar aquesta setmana o la que ve. Ja comença a córrer i això. També tenim un hàndicap que és lo Ruben, lo segon porter, que també està lesionat. I bueno, i comencem la temporada bé, saps? Però bueno, esperem que tot s'arregli.
Esperem. D'altra banda, hem parlat del futbol, no? Del sènior, podríem dir, no? Del primer equip, però l'Olímpic de Móra d'Ebre, una de les coses que ha cuidat en els últims anys i que ha fet créixer molt l'entitat, crec que són les categories inferiors. Ha anat augmentant en l'escola i és una de les marques del club.
Bueno, sí, l'objectiu de fundació d'aquest club va ser esta, no? Apostar pel futbol base al 100%. Han hagut temps millors, temps pitjors, sembla que ara tornem a estar amb una dinàmica molt positiva i bueno, a treballar com sempre amb els xiquets, vull dir, això és els fonaments del club.
Teniu també algun objectiu de fer coses importants en categories inferiors, en juvenil, en cadet, en infantil, o els resultats esportius passen a segon terme aquí?
Bueno, en juvenil, bueno, a veure enguany si podem competir més que altres anys, perquè l'equip que s'ha format crec que és bastant potent, però en definitiva el que nosaltres volem és que el primer equip se nutreixi del futbol base. A veure, ara este juvenil que sembla que hi ha una bona fornada, doncs l'any que ve em sembla que acaben 5 o 6 jugadors que s'apostarà per ells de cara al primer equip.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè evidentment el que diem, tot passa per aquesta base i després, bueno, si hi ha una mancança és anar a buscar doncs, aquest jugador referent que, doncs, que porti gol, que porti seguretat en defensa o tot a tema, diguéssim, per a compensar l'equip. Bé, hem analitzat una mica aquest partit, doncs 1-1 és un resultat de moment, doncs, per començar la temporada és un puntet, sí que doncs, els més optimistes doncs, volien la victòria, això és evident, però bueno, és un resultat que en aquests moments és el començament de temporada i també marcat, com has dit, amb les lesions i també la mala sort en la transforma aquest penal. El pròxim partit, bueno, doncs serà un desplaçament i bueno, aquí l'equip ja veurà també la cara que pot donar fora de casa.
Bueno, jo aquí no em preocupa, vull dir, jo el vaig vist bastant bé. Quan nosaltres podem comencem a jugar, pues, creem moltes ocasions i a veure, juguem igual a casa que fora, vull dir, no és un hàndicap anar fora. El que ens falta és transformar les ocasions que fem, vull dir, este és l'únic que ens falla, però bueno, esperem que s'acabi.
Seguirem a la recta final doncs, amb el Toni Ávila
anem a fer el repàs, no? Ara del que ens ha deixat la jornada i bé, amb la participació
ja que estem amb aquesta categoria avui doncs,
comencem per la tercera
catalana. Començarem per la tercera catalana perquè també doncs, anirà molt bé el Toni. T'ha sorprès algun resultat ja d'aquesta primera jornada?
Bueno, el que m'ha sorprès és el 0-4 del Canà Batea, però bueno, s'ha d'analitzar tot com estan formant els equips i això, però bueno, en principi és el més avoltat que he vist jo.
Sí, doncs analitzarem també aquest partit. Una jornada que va estar marcada, com hem dit, amb aquest 1-1 de l'Olímpic amb el Godall, però que després vam veure doncs, aquest 0-4 de l'Alcanar, un Alcanar que també hem de dir que doncs, va tindre moltes dificultats per a poder confeccionar la plantilla, perquè en principi doncs, està darrere, ara no se sabia si competiria, finalment han fet un equip jove, i el Batea doncs, bueno, va perdre la categoria, ha guardat una mica doncs, la línia de l'esquema de joc i tot, en principi doncs, pot donar també moltes alegries a la seva afició. Una primera part doncs, molt igualada, que es va decidir als minuts finals, el 42 i 44, quan Sergi Prats i el Nil feien el 0-2 en 3 minuts. I a la segona, doncs, el Cristian marcava de penalti i el José Luis, al 65, ja sentenciava un partit molt net, diríem netíssim, perquè sol va haver una amonestació per al Canar i cap pel Batea. Després devia també un partit esperat, com era la Capa Flix, el retorn de l'equip riberenc a la categoria, i doncs, després d'una primera part en 0-0 es va arribar al 67 quan Tini doncs, feia pujar al 0-1. Semblava que el riberenc s'enduria en la victòria, l'únic que va arribar doncs, al minut 90 o temps afegit ja que va haver un penal que Ferran va transformar amb l'empat a 1. Un partit que també doncs, molt, molt disputat, amb dues amonestacions pels locals i tres pels visitants. I després possiblement el partit més espectacular, perquè doncs, així ho diu el resultat, un Corbera 3, Perelló 4. Aquí, Toni, doncs, es veu que van haver molts gols i també moltes opcions per un Corbera que semblava sentenciat i que després quasi guanya el partit.
Sí, sí, bueno, vam estar seguint una miqueta el partit i vam veure que, bueno, amb 1-3 després s'empata el partit i a l'últim moment el 3-4, però bueno, Perelló té un gran equip, per el que m'han dit.
Sí, sí, doncs anem a veure com va anar aquest partit. Un partit que va començar ben aviat marcant el Perelló, al minut 5, mala sort perquè va estar un defensa que es va fer el gol en pròpia porta, i després també, justament rebassat el primer quart d'hora, el Gavaldà feia un 0-2. Semblava que la cosa pintava molt malament, però doncs, al minut 40, la Vella, l'Oriol, un jugador important que ha fitxat el Corbera, feia l'1-2 al minut 40. Semblava que dius, bueno, te'n vas a 1-2 al descans, però és que al darrer minut va arribar novament el Jonathan i feia l'1-3, un cop fora treballada pel Corbera, però que al 50 i 52 l'Elvis i novament l'Oriol Abella, davant de la lògica alegria i de l'aficionat local, pujava el marcador al 3-3. I fins al minut 88, en què el Jonathan tornava a marcar, va poder passar de tot, es va poder avançar el Corbera en sengles ocasions de gol, però finalment, com deies, un Perelló amb un equip molt potent, un equip que donarà moltes, no, de ben segur que serà també un dels equips forts de la categoria, amb un partit que va estar, això sí, jugat amb molta intensitat, els dos equips volien la victòria i a vegades doncs, van apurar al màxim, amb 6 amonestacions pels locals i 7 pels visitants del Perelló. Possiblement amb el partit, com hem dit, més espectacular i que finalment es van endur els 3 punts a l'equip del Perelló.
Mm-hmm. Perfecte. Doncs anem ara al grup 2 d'aquesta mateixa tercera catalana amb el Falset i el Porrera. Victòria pel Falset, empat a res pel Porrera.
Sí, sí. El Porrera doncs, tenia un rival com la Floresta, que segurament que jugarà la mateixa lliga, és a dir, ni que juguin tots la mateixa lliga, quan diem la mateixa lliga vol dir dels equips que hauran de lluitar per mantenir la categoria, perquè són dos equips, sobretot la Floresta, equips jovens que juguen molt juvenils, que han acabat de juvenil, i el Porrera igual doncs, bueno, doncs, volen sumar punts amb els equips que evidentment és la que en tenen més possibilitats. El partit estranya perquè van haver moltíssimes ocasions de gol, ens comentaven, però que el partit va estar 0-0. Bueno, doncs també com per començar el Porrera doncs suma un puntet, amb un partit també exquisitament net, amb una amonestació pel Porrera i cap per l'equip de la Floresta. L'altre partit doncs també va ser tan espectacular com el del Corbera Perelló, però aquí en aquest cas es va decantar finalment per l'equip del Falset, que recordem que aquesta temporada l'entrenen a l'Albert Rissasso, amb un partit que, bueno, que el Pau Ribes va estar l'autèntic protagonista marcant 4 gols. Això és, quan tens un jugador que et marca 4 gols, Toni,
això es tindrà molta
te solvent del partit,
molta pólvora davant.
Sí, sí, doncs aquest any segurament el Pau Ribes agafarà doncs, aquests galons, no? Amb un equip jove i que, bueno, que ahir ho va demostrar que, bueno, que és un jugador que sempre sap estar i bueno, al minut 19 feia el 1-0, al 21 lo Joel feia el 1-1, novament el Pau Ribes al 29 feia el 2-1, al 30 Pau Ribes novament feia el 3-1, Després el Joel feia el 3-2, va haver un gol de van arribar 4-2 novament Pau Ribes, i el 4-3 finalment va estar Joel. O sigui que entre Pau Ribes i Joel van marcar els gols del partit, no?
S'ho van repartir entre ells, ja.
Sí, van dir, bueno, aquí avui nosaltres aquí no deixem que marquin,
deixem res,
un altre dia ja els hi deixarem.
Exacte.
Però, bromes a part i doncs anècdotes de la jornada, perquè això és el bonic del futbol, que veus que hi ha jugadors determinants i que, evidentment, sense la resta, vull dir, tampoc farien res. Però clar, quan estan tan acertats, doncs és un seguro de gol, i a vegades, doncs, pues, com en aquest cas el Falset, ho va aprofitar moltíssim. El partit, bueno, doncs, l'únic que hi ha hagut una targeta roja ha estat al minut 90, l'Adrià del Salou, i van haver 4 amonestacions per cada equip.
Mm-hmm. Perfecte, anem ara a la segona catalana, pugem?
Sí, de moment la propera jornada ja repassarem més resultats i classificacions, perquè la primera, doncs, bueno, mm-hmm. Els que guanyen 2 punts, 1, de moment la cosa està així. Anem també a la categoria en què s'estrenava els Atlètics Móra Nova, amb un partit força polèmic.
Molt polèmic, va acabar amb 3-1 i molt càstig pel Móra la Nova, que es va avançar al minut 8 amb gol de Jaume Guiu, l'Aleix Salvador va empatar al 29 i amb 1-1 es va arribar al temps afegit, i el resultat final va ser de 3-1.
Sí, però abans d'arribar amb aquest 3-1, amb 1-1 el marcador, doncs tenim la sort que a YouTube tenim la jugada, i segurament que els canals Terres de l'Ebre la veurem.
Veiem i la penjarem nosaltres també al nostre Facebook, eh? Si algú ens està escoltant i vol veure del que parlarem, doncs la penjarem a les xarxes socials. És cortesia també del periodista, no? De l'aficionat al futbol, del Joaquín Salma.
Sí. Llavors, doncs, tot és acompanyar, doncs, que el que diem, doncs, no ens ho han dit, o a vegades diuen, no, és que ho has vist d'una altra manera.
Ho podran veure, evidentment. Els aficionats.
Doncs, amb 1-1 el marcador, al darrer minut, va haver aquesta jugada d'un penal, i ja veiem que el porter, doncs, ni toca la pilota, no toca res,
jo este matí me les han ensenyat, m'ha dit, mira quines dues jugades mos van pitar a Tortosa, i el penal és claríssim. Vamos.
No fora de joc hi entrarem o no entrarem, però en línies...
Jo el fora de joc no el veig que sigui fora de joc, el que mm-hmm. pita. Crec que és legal el gol.
El gol és legal.
Jo crec que sí, ara.
Però el del penal...
El penal, digui, bueno, és claríssim. Això no té discussió, vamos.
Llavors, clar, després s'ha de materialitzar el penal, evidentment.
Sí, claro.
Però, claro, si al minut 89 tens un penal en 1-1 tan clar a favor mm-hmm. i no te'l xiulen, i a la jugada següent...
Te marquen
el 2-1, al minut 91. I llavors sí, el Móra Nova, doncs, ja doncs, abocat a veure si podia almenys empatar un partit que va ser extraordinari, sobretot mm-hmm. la primera part, doncs va arribar el 94 ja passat, va arribar la sentència que, com deia doncs, l'Andreu, és un càstig molt, molt dur per un equip que va fer molt més per a poder... Doncs...
Una llàstima, perquè estrenàs a segona catalana fora, en un camp com és el municipal Miquel Otero de Tortosa, sumant 3 punts, doncs déu-n'hi-do, te donaria molta confiança per afrontar els propers 2-3 partits amb certa confiança, amb certa relaxació, i venint a segona catalana doncs a jugar i a lluitar sense renunciar a res, clar que sí.
Sí, però jo penso que després del que vam fer també hem de ser conscients de que bueno, que un altre dia no hi haurà esta mala sort també, no?
Uh-huh.
Llavors, bueno, s'ha de pensar en lo positiu, amb un partit que van haver 2 amonestacions pel Tortosa, una pel seu entrenador Germán, i una tan sols pel Móra Nova, vol dir que va estar molt disputat, però vull dir, va estar també molt, molt net, eh?
Mm-hmm. Anem a l'altre equip de la segona catalana, no? El de la capital de la Terra Alta, el Gandesa, consolidadíssim a segona catalana, i que va guanyar per 1-0 contra el Valls, no? Aquesta relació
sí.
entre el Valls i el Gandesa, que
era el que es diu la bèstia negra de les últimes temporades, mm-hmm. el Valls, no? Perquè doncs, en polèmica o no polèmica sempre s'enduia els 3 punts, i aquesta vegada doncs, pensem que el gol del minut 17 doncs, no hi hagi polèmica aquí, que sigui que no hi hagi recurs ni cap cosa de l'altre món aquí amb aquesta jugada o amb aquesta alineació d'un i de l'altre, i aquests 3 punts evidentment se quedin a Gandesa, com evidentment s'han de quedar, amb un partit molt disputat en què doncs, bueno, un gol molt, molt pronte va servir per l'equip de la Terra Alta, també en canvi la banqueta, nou projecte, doncs, sempre doncs, s'acaba un cicle i comença un altre, uh-huh. però bueno, de moment han començat amb bon peu, amb 4 uh-huh. amonestacions pels locals i 2 pels visitants.
Uh-huh. Destacar, al minut 75 es substitueix el porter, el David Rojas, per donar pas al Joan Aubanell, fa pinta de lesió.
Bueno, doncs... el que diem, a vegades tindre 2 bons porters, però clar, amb un partit molt, molt, molt just de diguéssim, el marcador, normalment el porter no es canvia, no, Toni?
No, bueno, jo crec que devia ser alguna lesió o alguna, perquè si no, no es, normalment no es fa això. No, això més, més anant el resultat com anava.
Com 1-0. Bé, doncs esperem també doncs, que el gran porter Rojas, que tots el coneixem, no? que doncs, és un porter que dona una garantia i que doncs, no tingui cap problema.
Pugem ja a la tercera divisió. Tenim el Futbol Club Escó, ha disputat 3 jornades, ha sigut la tercera. Les 3 han acabat amb 0-1. La primera va ser al camp de l'Escó, per tant va perdre, i ha fet 2 partits fora, i els ha guanyat els 2 per la mínima.
Sí, sí, i el més curiós és que jo penso que això fa que físicament està millor que els altres equips, perquè ha resolt els 2 últims partits als minuts finals. Uh-huh. És a dir, en 0-0, l'altre dia ja va ser a darrera hora, i ahir, doncs, mancant 7 minuts per acabar el partit, és a dir, el 83. Sergi Masquer va fer un gol que dona 3 punts, que deixen a l'equip riberenc molt ben emplaçat, a tan sols un punt, sembla ser, dels 4 primers. Això vol dir que l'equip riberenc, malgrat l'ensopegada del primer partit, que ens comentava el seu president aquesta setmana, jugaven al camp anexe petit, i ara, fins que no tindran el gran, no jugaran, perquè doncs, en aquell camp anava millor per l'equip que visita, no?
Clar, no, al ser un camp petit de l'equip que ve, pues, se pot tancar molt més i no trobes els espais que necessita per atacar i això.
I han trobat els equips que han accedit a fer el canvi, doncs molt bé també, força fair play en aquest cas, de que ningú s'ha negat a fer el canvi, i per problema de camp, i això doncs, també s'ha d'aplaudir des d'aquí, amb un partit també molt, molt disputat, molt ben jugat per l'equip riberenc i també molta esportivitat, amb una amonestació pel Castelldefels i 2 per l'Escó. Toni, això de les amonestacions, cada vegada veiem que, a part que algun partit salta la llebre, que sempre ho diem, però cada cop també s'està més conscienciat que els jugadors també estan, se comporten, per dir-ho clarament, dins del terreny de joc.
Sí, de moment, vull dir, jo veig que no hi ha tanta agressivitat, potser.
I moltes discussions.
Moltes discussions, sí.
I això comportava que l'àrbitre estés tot el rato. I ara ja l'any passat ja ho vam analitzar aquí també al programa, de què vam veure, que a part d'algun partit que, com que en diem, sempre es complica.
Doncs... El que jo continuo pensant que els àrbits s'amonesten a destemps. No ho sé, hi ha vegades que dius que no ho entens.
Sí, quan s'ha d'amonestar
molt, vegades... molt per protestar, igual t'amonesten i per una entrada no amonesten. Vull dir, no sé on està el llistó de...
Sí, perquè inclús veiem la jugada aquesta del Tortosa, que el porter, com que no xiula falta ni amonestació, quan era una entrada...
No, claro, si no pita, vull dir, no hi ha res.
Sí, però és que és clar.
No hi ha res, però clar, és que és... Bueno, és complicat també, arbitrar.
És complicat, però a vegades també se compliquen massa.
Exacte.
Doncs teníem polideportiu també, Toni, perquè doncs, els dilluns és complicadet,
molt bé.
Per sort, evidentment, de que tenim moltes activitats amb esports de casa nostra que cada cop també ens estan donant més alegries.
Acabem dient, però, que l'Escó, que com dèiem, jugarà la setmana que ve contra la Pobla de Mafumet, que és aquest canvi de camp, serà a les 12 del migdia del diumenge 9 de setembre. Després tornaran a jugar fora, perquè, clar, han jugat fora aquesta setmana, tocaria la setmana que ve a casa, però la Pobla de Mafumet ha fet el canvi. Tornen a jugar fora, llavors, 3 partits fora, i després ja ha d'estar allà al camp, a finals d'aquest mes de setembre. Aquest camp de gespa híbrida, com deia el passat divendres l'Andreu Muñoz. Bé, anem al poliesportiu. S'ha acabat la Lliga Catalana de Llagut Català, amb el Club Nàutic Flix, que ha tornat a proclamar-se campió de Catalunya, doncs, en sènior masculí, que és la categoria reina. Repeteix el títol de la passada temporada, i també el sènior femení es va endur el segon lloc, és a dir, subcampiones, i les veteranes femenines el bronze. Però és que el Club Nàutic de Móra d'Ebre es va endur també 3 podis, en aquest cas va ser un segon lloc en infantils, amb els més petits de tots, així cuidant molt bé també la cantera del Nàutic de Móra d'Ebre, i 2 tercers llocs, que van ser en cadet masculí i en juvenil femení. Així que molta projecció també a la gent del Nàutic de Móra d'Ebre, que esperem doncs, que els propers anys puguin repetir doncs, aquests resultats.
Bueno, com bé deies, si cuides la base tindràs els fruits, que és el que està passant al Club Nàutic de Flix, que va començar, diríem, ja per apostar d'aquesta manera, i que aquest any, doncs, ja ho hem vist a les tres curses de les tres festes populars de Flix, Mora d'Ebre i Mora Nova, que les dues embarcacions femenines i masculina sènior doncs ho han guanyat.
A les muletes, sí, a la Marta, en aquest cas, va ser...
I s'ha de felicitar, sí, evidentment, perquè, vull dir, doncs, en aquests moments tenen doncs, la millor tripulació, perquè proclamar-se campió de Catalunya doncs, tampoc vull estar a l'abast de qualsevol. No?
Sent el municipi més petit que competeix, contra el Cambrils, contra Santa Cristina, contra Badalona... Bé, és treball de molts anys i que els han de felicitar, sens dubte. I bé, així ja estiríem. El Quarta Catalana, recordem, comença el 15 de setembre, aquest cap de setmana.
Sí, però també aquesta setmana hem pogut veure una mica de pretemporada. Tenim un Ginesta 3, Tivenys 1, Gandesa Juvenil 1, Fatarella 3 i Benixanet 2, Calaceit 2. S'estan preparant per aquesta temporada. Que, Toni, què et sembla? Que doncs, hi haguin 12 equips, això va ser inevitable, però per a que almenys tingui una mica al·licient, han fet aquest play-off, que, bueno, que almenys doncs, els quatre primers podran lluitar per dos places d'ascens.
Bueno, jo veig que és una lliga desvirtuada, diguéssim. En 12 equips trobo que se podia haver trobat una altra fórmula.
I descansen quatre equips cada jornada.
Clar, és que això és...
Quatre partits i quatre descansen. És a dir, juguen vuit equips i quatre descansen dels 12 que hi ha.
Clar, és que això trenca molt el ritme de competició, crec jo.
Això vol dir que... És que jo sempre hem dit...
Hi havia una alternativa de formar a la part de Tarragona, una lliga més àmplia, perquè tampoc els quilòmetres són tan...
No, els mateixos.
Vull dir, se podia fer una lliga bonica.
Sí, perquè tens l'autovia que va des de l'Aldea fins a Tarragona.
És que no ho sé, vamos.
És el mateix anar a Alcanar que anar a Torredembarra.
No cal anar a Torredembarra.
O al Vendrell.
Riu de Cols, Almoster...
Reus, sí, sí.
La part de Reus hi ha 4 o 5 equips que es podien acoplar.
Se podien acoplar perfectament aquí a la zona esta.
A la zona esta.
Jo, vamos, això ja és decisió de la federació, sí. Però jo veure una lliga que hi ha tants equips que han de descansar cada setmana no la trobo...
Jo penso que fins que no es plantaran els clubs aquí no hi ha...
Bé, hi ha el perill de que desaparegués algun equip llavors, no? Que alguna vegada ha passat, no? Que a Quarta Catalana algun equip no acabi la temporada per que sigui, ja si tocaríem a 11... uns equips.
No, és que primer si el Villalba no hagués fet equip, que encara doncs, bé, no, l'està fent, ja eren 11. Després van haver dit que també que s'ha creat a última hora l'acaba bé, que tampoc estava. Llavors estàvem parlant de 9-10 equips.
És dir, si hi hagués algun imprevist en aquest sentit, amb 9 equips, no, clar, seria una lliga...
Seria una lliga totalment desvirtuada i sense cap al·licient, crec jo.
Clar, perquè després la resta de jugar a la Copa Català a Terres de l'Ebre com se feien els juvenils temps atrás.
Sí, la Copa Primavera que no serveix de res, vamos.
Al contrari,
perquè...
Molts equips llavors no fan ni equip.
No, ni se presenten als partits.
Veurem com és la prova d'aquest any, perquè si no serà qüestió també de posar els clubs fil a l'agulla i buscar una solució, com diu el Toni, que sigui més real, no?
Ben aviat començarem doncs la temporada i nosaltres també donarem amb ells, doncs, totes les prèvies tal, i tindrem també els convidats aquí de la Quarta Catalana, com no pot ser d'una altra manera, doncs la gent que està disputant la Quarta Catalana, com deies, l'Arnes, el Vilalba, la Fatarella, tots aquests
tot el nostre passaran per aquí. Perquè doncs,
està
passant molt malament.
Jo per a mi es mereixen un premi, perquè formar un equip de la manera que el formen, amb els inconvenients econòmics, que això és una de les altres coses que s'hauria de parlar, el que es paguen els equips a la federació, per poder competir, jo per a mi és fer-los un monument. I més a més en la lliga aquesta que estan muntant.
Sí, sí, no, és que mereixen el que dius, és un monument i és un cas a part que l'hauríem de tractar i el tractarem evidentment, depèn com vagi aquest any, perquè doncs, aquests clubs se mereixen un respecte.
I tant.
Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Tanquem aquí el nostre marcador d'aquest dilluns, primer de la temporada, d'aquesta tercera catalana, d'aquesta segona catalana. Han tingut convidat de luxe amb el Toni Ávila, president de l'Olímpic. Moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort.
Això esperem.
Seguríssim.
Tornem doncs divendres, Cisco, amb l'avantmatx i la prèvia de la jornada. També tindrem segur algun bon convidat que l'estem acabant l'última.
Doncs quan ho sabrem ja ho direm.
Doncs marxem com sempre amb la bona companyia de Paco... del Paco, del Grau Blader, Agroquímics.
Agroquímics Grau Blader, abans Paco Blader. Seguim, com sempre, donant tot un servei per l'agricultor amb assessorament de tècnic propi. Disposem de tota classe de productes i li facilitem la solució a qualsevol problema en el món de l'agricultura. Agroquímics Grau Blader disposa de servei a domicili i pot consultar les condicions. Agroquímics Grau Blader, abans Paco Blader, a Benissanet, al telèfon 977 40 71 45. Tot un servei per l'agricultor.